Ep, què passa aquí?
Ei, Paco, quina gentada que tens aquí a l'Snack Barça.
Sí, home.
Com estàs? Bé, Paco?
Pues aquí estem aguantant pel retiro.
Home.
Fent unes croquetes de callos.
Et queda molta corda encara, Paco.
Sí que dius bé, Canut!
Com estem? Ei. Paco, tot bé o què?
Canut, què tal?
M'han dit que l'altre dia ens vam creuar amb el Paco i gairebé
sí.
Ni ens vam saludar.
Sí, eh? Sí, el Paco m'ho va dir. Diu, m'he trobat el Canut fora del bar, però li he aixecat així el braç, però no m'ha vist.
Saps què passa? Que com que estava en un altre bar i li vaig fer el salt... Fes el dissimulat perquè el Paco es considerava que no estigués al seu bar, a l'Snac. Eh?
Ja t'entenc,
Ja m'han dit que us ha fotut el camp la guixada d'esports.
No, ja fa dir...
Qui dirigeix el Cotarro i el Tot Gira, ara?
Perdona, la guixada me la vaig trobar per sense dormir. Mira, tot
carai, sí que et troba gent, tapat. Canut, això vol dir que voltes molt, eh? Sí, no, la Maria Guixà la tenim a informatius, Paco.
Allà sí, ja m'ho va dir, que estava informatiu.
Encara hi teniu la Nàdia per allà al Tot Gira?
La Nàdia sí, sempre hi és. La Nàdia és el nostre àngel de la guarda. Escolta, Paco, no em pipis, que estem aquí.
He canviat la carta de l'abast. Tinc truita de patates, callos i panceta.
I panceta.
Què voleu?
Posa'ns una tapa de panceta, va. A veure, Canut, escolta'm, quin partidàs que tenim aquesta nit a les 9? Jo no
sí,
sé
senyor.
Si, en cas que guanyi el Barça, si podríem dir que eliminem un rival en aquesta lluita 3 tancada pel títol, perquè recordeu, ahir el Madrid va guanyar, té 60 punts, el Barça segon amb 57, però ha de jugar dos partits, el d'avui i el que té pendent amb l'Osasuna, i l'Atlètic en té 56, clar. Si l'Atlètic perd avui amb el Barça, potser queda una mica descabalgat de la lluita pel títol, d'aquesta lluita entre tres.
Que quedaria a 4 punts.
Clar, quedaria a 4 del Barça.
A 4 més el partit pendent amb el
Barça. Exacte,
no?
Exacte.
Doncs, home,
hi ha 4 del Madrid.
Avui qui més s'hi juga en aquest partit és l'Atlètic de Madrid, perquè és o caixa o faixa, no? Si no guanya, queda molt despenjat ja de la lluita pel títol, especialment si el Barça suma els 3 punts, serien 7. El tema del gol average quedaria igualat o fins i tot el Barça pot treure avantatge pel millor gol average general que té amb l'Atlético de Madrid. O sigui que avui qui verdaderament ha jugat la temporada gairebé és l'equip del Cholo Simeone, perquè fixa't que en una setmana podria quedar fora de la Champions i descavalcat a la Lliga.
Sí, això seria un cop moral per ells, és evident. També et dic una cosa, a mi m'està agradant molt aquesta Lliga en què cada jornada és interessant veure què fa el Madrid, què fa l'Atlètic de Madrid, què fa el Barça. Una Lliga a 3, que això no és habitual. Veure tres equips, els tres grans, disputant-se el títol amb pràcticament temporada, com aquell que diu, ja a la recta final, amb només 10 jornades pel final.
Com aquell que diu el Barça i el Madrid, pràcticament cada temporada se'ls juguen entre ells, no? Perquè són els dos màxims favorits. I l'Atlètic de Madrid és el tercer a vegades en discòrdia. Hem de recordar, per exemple, que la temporada 2013-14, la del Tata Martino, el Barça i l'Atlètic de Madrid es van jugar a la Lliga en l'última jornada. Ara, una temporada a tres bandes, no amb el Real Madrid, perquè allà en va quedar quart, però sí entre el València, el Barça i l'Atlètic de Madrid, que s'ho van jugar tot en una carta en l'última jornada, això data de la temporada 70-71, sí que va passar aquest cas, David. I, a més, amb la circumstància que en l'última jornada el Barça i l'Atlético de Madrid s'enfrontaven entre si a l'estadi Vicente Calderón, i el València, que era el líder, jugava al camp de l'Espanyol a Sarrià, que no s'hi jugava absolutament res, però si el València sumava un punt, doncs era també campió si no guanyava l'Atlético de Madrid. I aleshores doncs, va passar una cosa insòlita, no? Que el partit en el seu descans va arribar amb empat a 0 al marcador, i a la segona meitat, veient que el València no marcava, els jugadors de l'Atlético de Madrid, i això ho ha recordat a vegades en alguna entrevista de Adelardo, el que era el capità de l'Atlético de Madrid, es van acostar als jugadors del Barça i els van dir, escolta'm, com ho arreglem això? I aleshores el Barça van dir, bueno, com ho arreglem? Deixeu-nos marcar un gol. I el d'Atlético va dir, no, hem de guanyar nosaltres que juguem a casa. I no es van entendre. Òbviament era molt difícil que es posessin d'acord, tenint en compte que els dos podien aspirar a guanyar el títol de Lliga. I al quart d'hora de la segona part va marcar el Barça. Va marcar Martí Filosia, i durant uns minuts el Barça va ser l'equip que anava campió perquè no marcava l'Atlético de Madrid, estava guanyant l'Atlético de Madrid i tampoc marcava el València. I al cap de 4 minuts es va acabar, diguem-ne, aquest moment de glòria del Barça, perquè va empatar l'Atlético de Madrid amb un gol de Luis Aragonés. El València no va aconseguir la victòria, però gràcies a que el Barça i l'Atlético de Madrid van empatar, el València perdent amb un Alfredo Di Stéfano, que diuen que aquella tarda d'atenció de Vita es va fumar 36 cigarretes. Uah. 36 cigarretes. Sí, l'Atlético de Madrid i el València es va proclamar campió sense guanyar el seu partit de Sarrià, perdent a Sarrià amb un gol de la Mata, un jugador cedit per l'Atlético de Madrid a l'Espanyol, i d'aquesta manera el conjunt valencianista, perdent tot i perdre, es va proclamar campió de Lliga.
Segurament és la lliga més emocionant que s'ha viscut mai en una última jornada. Sempre parlem de les lligues de Tenerife, que les tenim molt al record, però, clar, una última jornada amb tres possibles campions...
I dos enfrontants entre ells.
Home, això és insuperable. I el que em crida més l'atenció és que molts podien pensar... Aquell dia l'Espanyol, per fer-li la guitza al Barça, doncs no hi posaria tot el que hi havia de posar. No, l'Espanyol va fer la feina, l'Espanyol va guanyar el València.
Va guanyar i va cobrar.
Ja.
Però sense que el Barça ni l'Atlético de Madrid aconseguissin objectius. Hi ha una portada molt bona d'aquella setmana del Mundo Deportivo, on es veu a la gespa del camp de l'Espanyol, es veu a Fernando Dalfi, que era l'entrenador aleshores del conjunt periquito, i a Pete Buckingham, el tècnic del Barça, l'entrenador del Barça, l'anglès, agenollat davant de Dalfic, demanant-li, sisplau, amb les mans demanant-li que guanyessin aquell diumenge a l'equip del València. I saps qui era el testimoni de luxe d'aquella fotografia?
Tu, suposo.
No, jo era molt jovenet. Josep Maria Minguella.
Ah, Josep Maria Minguella, sí.
Minguella, que aleshores començava a fer les seves primeres passes pel món del futbol professional, i que era assistent de Big Buckingham, quan van preguntar a Can Barça qui sap parlar anglès, i al Minguella li va faltar d'ells per aixecar la mà, més enllà de dir tres o quatre paraules en anglès, i es va, diguem-ne, que col·locar dins de la primera plantilla el Futbol Club Barcelona.
Tu t'imagines aquesta foto? Avui dia seria del tot impossible, no? Que fessin un diari, que fes el muntatge, no sé, amb l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, i en aquest cas Hansi Flick, allò de genoll, suplicant-li que guanyés en aquesta última jornada. Seria impensable, no?
Sí, coses... perquè normalment es fan la foto aquella particularia...
Que ja costa a vegades que es faci, però bé, és veritat que això ha canviat molt.
I després, deixa'm dir que aquella temporada el pitxitxe de la Lliga va ser un pitxitxi compartit i el van guanyar José Eulogio Gárate i Charlie Reixac, que van marcar cadascun la xifra de 17 gols. Amb 17 gols et proclamaves campió guanyador del pitxitxi en aquelles temporades.
Imagina't.
I una temporada on el Barça després es va treure l'espina, per dir-ho d'alguna manera, de la derrota en aquest final de Lliga contra el València, guanyant el conjunt valencianista en la final de la Copa del Generalíssimo, on el Barça va guanyar per 4-3 en un partit emocionantíssim amb remuntada en el marcador i amb un gol final a la pròrroga del Fonseca que va donar la victòria als blaugrana.
Bé, doncs mira, ara estava mirant, dius 17 gols, Charlie Reixac, pitxitxi d'aquella temporada 70-71, Lewandowski a falta de 12 partits, perquè al Barça li falten 12 partits, en du 21, Mbappé 20, Budimir de l'Osasuna n'ha fet 14, o Rafinha.
Que fot gols.
Sí, Lewandowski està en forma. I Rafinha, que n'ha fet 13, que per cert he llegit a la columna que feies avui al Mundo Deportivo, elogiant el factor Rafinha, i recordant que Marcelo Bielsa és qui, amb el canvi de posició, va ser el primer que va començar a treure-li rendiment al brasiler.
Sí, no, és un... Això no ho ha amagat mai Rafinha, que en algunes entrevistes que li han fet al Brasil sempre ha reconegut que l'entrenador més determinant en la seva carrera futbolística, el que més el va canviar la seva mentalitat, va ser Marcelo Bielsa, quan van coincidir els dos en l'equip del Leeds United durant dues temporades, i després, gràcies a l'aprenentatge que va fer en Bielsa i la millora que va tenir Rafinha, va ser quan es va fixar en ell el Futbol Club Barcelona i el va fitxar fa tres temporades pel conjunt blaugrana.
Molt bé. Escolta'm, Canut, a disfrutar avui del partit. El veuràs aquí a l'Snack Barça o seràs a casa?
No, aniré cap a casa perquè es fa ja tard després, i si arribes a les 500 encara t'endús alguna tirabot.
No, doncs el Paco ja m'ha dit que tindrà obert fins la 1 de la matinada. És a dir, que em sembla que avui farà caixa el Paco.
Sí, home!
Molt bé.
Mira, tinc uns rovellons, me'ls han portat de Melilla.
Què dius ara? Rovellons no pot ser aquesta època de l'any, malgrat plogui.
I de Melilla.
I de Melilla, sí. Mare meva. Canut, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Rovellons de Melilla, el que s'ha d'escoltar.
Prova'ls, ja m'ho sabràs dir. Adéu.
Adéu, una abraçada.
Hòstia, qui paga aquí? No foteu que no estic per hòsties jo, eh?